Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Leandro Lamor. Bona tarda, Leandro, que ell és el director de l'Agència IFE Catalunya, que no se m'oblidi.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, redactor de la Razón, redactor en cap de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Leandro. I Marcos, benvingut també.
Què tal? Gràcies, bona tarda.
L'Ignasi Miranda, benvingut, Ignasi. Ell és el director del programa El Mirall de l'Església, cadena COPE Catalunya i Andorra. I també ens acompanya aquest dissabte el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut també.
Molt bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa és l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Don Juan José, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Tres mesos ja al capdavant de l'arxidiòcesi de Barcelona, una arxidiòcesi, jo diria que complexa. Havíem en aquests tres mesos, senyor arquebisbe, què l'ha impressionat més de Barcelona, de l'arxidiòcesi? Amb què s'ha trobat, què no s'esperava trobar?
Pues lo primero de todo es que es una diócesis muy grande. Yo no había viscut mai en una ciudad ni en una diócesis tan grande como Barcelona.
Después el situem porque usted ve de La Rioja, de Logroño, sí. Calahorra, ¿no? Pero bueno.
Calahorra y la
y Logroño.
No. Calahorra, Santo la calzada Logroño. Ya me olvidó, Vaya embutita aquí en esta sociedad de Cataluña. Es Calahorra y la calzada Logroño. Es la toda La Rioja.
Son tres catedrales,
Tres catedrales, sí, sí. Y en una de ellas un galliner. Que canten, el gall i la gallina canten. Sobretot el gall, clar.
Ara ens ho explica. Tornem a l'inici.
Això...
Què li ha impressionat més de Barcelona i què s'ha trobat i què no s'esperava trobar? Aviam.
Bueno, pues és una ciutat molt gran. I segona cosa, l'acollida. Una acollida cordial i calorosa. No m'ho esperava perquè... Jo no sóc català ni era bisbe de Catalunya ni capellà de Catalunya. I un que ve de fora pareix que tinga que... Bueno, no sé com te rebran, me deien. Doncs pues molt bé, ningú s'ha oposat, no he sentit cap crítica i fins i tot vaig pel carrer i molta gent me saluda. Gràcies als mitjans de comunicació, pot ser, o perquè també van a missa, que també a Barcelona van a missa, i jo me n'alegro. I me coneixen i me saluden, vull dir que molt bé.
I... Vostè havia conegut allò de volem bisbes catalans.
Sí, sí, que... ho havia sentit. Jo deia, pues és normal, a Aragó també deien volem que siguin aragonesos i a Rioja, riojanos. Riojano. Però al final la comunitat cristiana pues, acull el que ve en nom de Déu i ja està. El papa envia un bisbe i a Aragó és un soriano, clar. A la Rioja era un aragonès i aquí a Catalunya ara en aquest moment és un aragonès. Ja. De la franja, però un aragonès.
Es tracta de ser bon pastor, no? Com diria...
Exacte, és el més important, és això, no? Que el bisbe vulgui a la gent. És com un capellà d'un poble. Clar. Si ell vol a la gent, pues la gent està contenta. Igual es dona que sigui del poble, que sigui del poble de la vora o que sigui de més allunt. I això ho veiem.
L'arquebisbe Omella ve de, com deia abans, de La Rioja, de La Calzada, Logroño i Calahorra. El salt és un salt qualitatiu en quant a quantitat de feligresos importantíssima, no? També ha vingut a Barcelona, que és una ciutat, una capital molt important, amb barris que han viscut molt, de forma molt potent i molt greu la crisi econòmica. L'Església ha respost molt bé aquí a Catalunya amb el tema de la crisi econòmica. Càritas ho ha fet també molt bé. Jo no sé si ha tingut temps de veure si la societat també ha respost bé en aquest repte que ha suposat per tots suportar aquesta crisi econòmica que encara dura avui en dia.
Sí. Home, una cosa que m'ha impressionat i que he seguit molt de prop ha sigut la crisi econòmica. La Conferència Episcopal vam aprovar un document que vam fer públic l'abril de l'any passat, que és l'Església Servidora dels Pobres, i allí ja dèiem, i és la constatació que hem tingut, és que la societat espanyola en aquest moment, i també ho he vist aquí a Catalunya, en aquest moment de la crisi ha sabut traure el millor que ella té, que és la solidaritat. Això vol dir que les arrels de la nostra societat són arrels molt evangèliques, que és la solidaritat, és la caritat. I Càritas ha treballat molt bé i està reconegut per tot el món, però Càritas que fa és com diria jo, com... a ella li donen els diners la comunitat cristiana, la gent, molts són cristians i altres no,
se
fien d'ella perquè treballa molt bé i han triplicat els ingressos Càritas en aquest temps per ajudar els pobres. I he visitat també els barris de Barcelona, sí, anant en Càritas, i he vist el treball que fan a la mina, al Raval, bueno, són organitzacions d'Església i la mateixa Càritas, i això parla molt d'aquesta societat que és molt solidària. Tindríem que ser més tots, però jo em penso que és un bon, bon signe.
Abans ens en comentava quan estava a Logroño, a la Rioja i a la Calzada, allò de les gallines, què és això del galliner i les gallines?
El gall i la gallina.
El gall i la gallina. L'he interromput i vostè no ha acabat d'explicar.
És una cosa molt curiosa perquè és des del segle XIV que hi ha allí un gall i una gallina per un miracle.
Però on, on això? Calahorra, això era la Calzada,
Santo Domingo, no, ja, Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la Calzada és un miracle. Eren uns peregrins que anaven a Santiago de Compostela, uns alemans, i duien el pare, la mare i el fill. Fill ja jovenot, guapot, de 9 o 20 anys, i arriben a la posada i demanen el sopar i dormir allí. I la noia que serveix el sopar també cau amorosa de... s'enamora del jove i li proposa coses no molt honestes. I el jove diu, no, jo sóc cristià, jo no, jo no faig coses barrarades. No val. S'enfada la noia i en un demà al sac que duien per al camí li embotix una copa de plata i marxen. I llavors li diu als guàrdies, escolta, em falta una copa aquí en aquesta casa. Em penso que aquests... peregrins l'han robat i la guàrdia se'n va allí i troba dintre del sac aquella copa, posen a coneixement del jutge i el jutge el condena a mort i el pengen a un arbre i passen unes hores, ja està mort, i la mare del noi, plorant, tota pesadumbrada, se'n va al jutge i li diu, vinc a demanar permís per agafar el meu noi que el vull tindre amb mi. Diu, si està mort. Diu, mort no, està viu. Diu, viu, com aquesta gallina que vaig a menjar ara. I aixeca la tapa de la cacerola i la gallina, que estava cuita, canta, que va cantar. Cri, 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 cri. I això, per això se diu, en castellà diuen, Santo Domingo de la Calzada, donde la gallina cantó después de asada. És el miracle que va fer Santo... I això és curiós perquè... vam fer una exposició fa poc allí a La Rioja i vam demanar al Vaticà un quadro com a reclam, un Caravaggio o alguna, i van dir no, Caravaggio no surten d'aquí del museu del Vaticà, però li podem prestar un quadret petit que representa el miracle de Santo Domingo de la Calzada, del de la gallina, i es veu el jutge i la gallina que canta. I és del segle XIV, un gòtic preciós. Fixa't vostè. Bueno, pues això és el que va passar a Santo Domingo de la Calzada. I des de llavors van fer la promesa de tindre dintre de la catedral un galliner. Hi ha un gall i una gallina dia i nit durant 15 dies. Els 15 dies els canvien, perquè clar, si no es tornarien boig. I tenen un corral i de quan en quan... I tenen que ser blancs.
Sempre blancs.
I els canvien, sempre blancs. I els canvien cada 15 dies, es donen menjar, etc. I me'n recordo que no fa molt va passar una gent d'aquestes protectores d'animals i van dir, home, el capellà, però com tenen això aquí? Si ho tenim que denunciar i això no pot ser.
Maltracte animal. Molt.
I diu, escolta, senyora, és els animals millor tratats del món, perquè aquí estan en un palau gòtic i els altres estan en un corral brut.
Estan ben cuidats, ben menjats... Cada 15 dies els hem canviat.
I de quan en quan escolten la missa i els cants que cantem a missa. Perquè canten a qualsevol hora, eh? Igual canten quan està predicant el bisbe, que quan està...
A vostè li ha passat això?
Quan... Bueno, el primer dia que vaig arribar, tres vegades durant el sermó. I vaig dir, la tercera vegada...
I com reacciona?
Ja ho entenc, que estan cansats del rotllo que estic dient, així que paro. I així vaig començar el primer sermó a Sant Domingo de la Calzada, que els va agradar, perquè van dir, aquest és simpàtic, no es posa nerviós.
Però no es va comparar vostè amb Sant Pere, perquè les tres cantades del gall potser podien situar-lo...
Vostè és intel·ligent, ja
ho veig. No, només inicial.
Vaig fer la comparació, dic, una de dos, o me vol comparar amb Pere o em vol comparar que sóc un pesat. Creuré que sóc un pesat i no, perquè no he negat a Crist encara.
Molt bé. Enllaçant una cosa que ha dit que el bisbe, sigui d'on vingui, ha d'estimar la gent, com el sacerdot ha d'estimar la gent, i això és realment important. Jo he estat de professor i tinc el convenciment clar de que mai pot ser un bon professor si no estima els seus alumnes.
Exacte.
Molt més important inclús que els seus coneixements acadèmics.
Exacte.
Però en aquest sentit, jo diria, volia situar una mica, vostè ha arribat aquí a Barcelona i hi ha una certa idea de que la situació mitjana, com és lògica, de tot tipus, a Barcelona és una gent poc sensible a l'esperit, en el sentit espiritual, de sentit de l'acceptació, sigui religiosa, sigui d'una visió cristiana de la vida. Com ho veu vostè després que ha arribat aquí i porta 3 mesos aterrant?
Home, seria pretensiós donar una visió general, però jo vaig per les parròquies i la veritat és que la gent escolta el missatge cristià, és receptiva. Probablement hi haurà unes altres capes dintre de la societat que són menys receptives a aquest esperit religiós, però jo veig que escolten bé. I quan els parles al cor, de cor a cor, quan tu no dones una lliçó de gran mestre, sinó que et parles de la pròpia experiència, la gent escolta. Ahir vaig celebrar, és un exemple, la missa de ahir, bueno, el diumenge passat, que aquí hi ha...
Diumenge de Rams.
El diumenge de Rams, els dies passen a una velocitat. El diumenge de Rams, vaig dir la missa a la Sagrada Família i hi havia la coral, no sé com se diu, l'escolania de la Sagrada Família i uns xicots bastant grans que estan ja a la universitat, que van començar de petits i ara estaven a la universitat. I entren a la sacristia després i em diuen, escolto, és que vostè xafa els esquemes que jo tenia de l'església i m'ha agradat molt, sap? Li tinc que dir que m'ha agradat molt i mira, m'ha remogut per dintre. Bueno, un exemple, no espera, soc humil, no penso que soc un orgullós, però me va alegrar perquè dic, veus, la gent és receptiva quan parles del cor al cor i quan els parles al cor i quan parles de sentiments que toquen al cor. Jo penso que això ho tenim que aprendre tots, els mestres, els capellans i els bisbes també. I això passa amb el papa. El papa parla també de cor a cor i parla en el cor obert i la gent l'escolta, inclús aquells que no són cristians.
Vostè és una persona molt propera al papa francès, no? Vull dir, va anomenar arquebisbe de Barcelona. Quan va parlar amb ell, què li va dir el papa a vostè? Què li va dir? Vostè de fa Barcelona això?
Pues me va dir, jo acabo de dir, que siga bona persona, que és normal,
més,
però sobretot me va dir, vostè el que té que fer és ser un bon pastor, és dir, que vulgui, que estime a la gent. No me va dir res més. Jo em penso que aquí estava el que deia abans
Daniel.
Sí, és aquest amor, aquesta estima a la gent. Jo em penso que això és el més important. Per a un professor, com deia vostè, i per a un bisbe i per a un capellà i per a qualsevol. Sí. I els pares també, que estimen. Perquè els fills són diferents i tenen que sentir els fills que els pares els estimen a tots i no a un més que l'altre, a tots.
Leandro Lamor.
Sí, m'agradaria saber si li agrada o què li sembla com està la Unió Europea i la classe política en general, com està tractant tot el tema dels refugiats, no? de Síria durant aquests dies, que és notícia permanent.
Sí, el tema d'Europa és un tema molt ample, ¿verdad? Jo trobo a faltar aquells homes líders que van construir, que van idear l'Europa unida, de Gasperi, Schumann, Adenauer, tots aquells homes que tenien principis ben sòlids i d'una Unió Europea forta i fundada en els principis de la nostra moral cristiana evangèlica, que és la nostra tradició. Això ho han perdut. Jo veig que en aquest cas dels immigrants o dels refugiats, millor dit, s'ha perdut aquesta força evangèlica i que el papa la denuncia. És una vergonya com tractem els immigrants, sobretot els refugiats. I ara han fet aquest principi, han pres aquest principi, uns estan d'acord, els altres no, però bueno, ho han acceptat, de que es queden allà a Turquia i els donarem els diners, però és una mica de dir, bueno, no volem els problemes, els llevem i ja està. És veritat que aquesta gent que té que marxar per causa de la guerra, que és ja molt penós i fa patir molt a la gent, i tindríem que treballar perquè la guerra parés, que s'acaba la guerra, aquesta gent que té que marxar, home, primer, on volen anar? Perquè el món és de tots. Si culturalment se volen quedar per Turquia, per el Líbano, prop de la seva cultura, de la seva majoria, els tenim que ajudar. Però si volen anar més a lluny, perquè tenen família fora, a França, a Espanya o a Alemanya, els tindríem que ajudar també. La terra és la casa de tots, com diu el Papa Francesc en la Laudato Si. I aquesta capacitat d'acollida tindríem que tindre. Però aquí treballem en seguida, fora els problemes, i els donarem diners, perquè tot pareix que tot s'arriba a solucionar amb diners. I això és un tema molt, molt greu. Me fa patir a mi, perquè així no construirem una bona societat si la fundamentem en els diners.
Ignasi.
Sí, senyor Arquebisbe, vostè està coneixent l'arxidiòcesi de Barcelona, està connectant amb moltes realitats, ho sabem, però també està connectant amb tota la realitat plural i diversa de la societat catalana, amb tota la seva diversitat, la seva pluralitat, la seva realitat. Com li agradaria que fossin els propers mesos pel que fa a les relacions institucionals amb l'Ajuntament, amb la Generalitat, amb la societat civil en general, i de quina manera creu que pot transmetre, una mica en la línia del que ens diu el Papa Francesc, el missatge cristià per testimoni, no per proselitisme, però un missatge que connecti, una mica el que deia vostè abans, que li deia aquell noi que m'ha desmuntat els esquemes de l'Església, segur que podrà trobar, perquè estem molt dominats per la indiferència religiosa, i potser un missatge positiu com el que vostè pugui donar en el terreny social, en el terreny de la família, de la defensa de la vida, pot arribar a molta gent, no sé, li pregunto moltes coses potser.
Sí, són moltes coses, però bueno, home, a nivell d'institucions que et deia vostè, jo em penso que una cosa important és el respecte de totes les institucions. Aquí duiem molta història dintre tota, però l'Església és més antiga que tot, més antiga que la democràcia inclús, que els partits polítics. Un respecte a totes les institucions i també a les institucions religioses, com pot ser l'Església Catòlica i pot ser unes altres religions que també les trobem aquí a Catalunya, perquè ha sigut una terra d'acollida. Hi ha altres religions aquí. Aquest respecte, perquè tots treballem pel bé comú. Aquí no se tracta de dir jo no et necessito, tu vés-te'n fora. No, tots treballem pel bé comú. No és que treballéssim per una altra cosa. Això, la primera cosa. I el segon és el que m'agradaria molt, és treballar no per fent confrontació, sinó més unió, sumant. I a vegades té la impressió de que se construís la societat en confrontació, la dreta contra l'esquerra, contra el centre, contra no sé què, no, jo penso que tenim que caminar junts. Bueno, tu tens un criteri, jo en tinc un altre, jo penso que la societat aniria millor així o allà, però ningú té la veritat total, ningú té la solució del tot. Bueno, pues posem entre tots les solucions i podem caminar. Què va ser el que vam fer després de la transició política a Espanya? Què vam dir? Bueno, passem plana i caminem tots per construir una societat sense tensions i divisions. No tornéssim a aquells anys de confrontació i de guerres. Jo em penso que vam fer un camí de 30-40 anys molt bons, i jo crec que tenim que continuar en aquest sentit i en aquest camí.
Marcos.
Sí, arcadisme. Li volíem plantejar el tema d'església i escola, que és un tema que està de molta actualitat, acostuma a ser-ho. Fa pocs dies al Parlament es va parlar d'escola diferenciada, sobre si l'escola diferenciada hauria de rebre o no rebre concert, ajut, subvencions de la Generalitat. També s'ha parlat molt aquests dies del cas d'abusos als maristes. Li volia preguntar, arcadisme, l'escola ha de ser el principal repte de l'Església ara mateix perquè el seu missatge, perquè la seva tasca continuï present a la societat i continuï tenint el prestigi que ha tingut històricament?
Bueno, això, la resposta se troba en els pares. Uh-huh. Els pares són els que escullen l'escola que millor els agrada, no? pels fills, i l'escola concertada i d'església, perquè també hi ha concertada que no és d'església. L'escola concertada d'església té una sol·licitud d'alumnes, però sorprenent. Bueno, doncs és la llibertat dels pares, i ells són els responsables, no l'Estat, subsidiàriament és l'Estat, però l'Estat no és qui té que dir on té que anar un alumne o un altre, un fill o l'altre a escola, és els pares els que fan elecció. I l'Església Catòlica ha fet un treball molt important en aquest món de l'ensenyança, i tenim que reconèixer-ho. I estem en un país lliure i democràtic, doncs que cadascú vagi allà on vol. Jo penso que això és important. A mi dic una barbaritat. Ja m'agradaria que el millor seria donar el xec escolar als pares i que vagin al col·legi que vulguin. és una societat així oberta i democràtica, però no sé si els partits polítics de tota Espanya i de tot l'espectre polític...
Algú havia plantejat això del xec, el xec escolar, eh?
Però al final jo no... penso que avui, no sé, ningú, però m'atrevisco a dir ningú aquesta barbaritat, ara perquè no me diran que sóc un poc massa... Però bueno,
atrevit.
Parlant en tota llibertat, si som lliures...
Ja tenim titular, eh?
Bueno, sí, no, per aquí, sí. Aviam, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa, del Marcos Pardero, Leandro Lamor, Ignasi Miranda, el convidat d'avui, l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Abans l'Ignasi li preguntava, arquebisbe, per el tema de les relacions institucionals, Ajuntament, Generalitat. Vostè parlava que no s'ha d'anar a la confrontació, però bé, hem tingut alguns exemples últimament que sembla com si convidessin a anar a la confrontació. Parlo de la polèmica dels Premis Ciutat de Barcelona amb aquell parenostre irreverent, parlo de l'actitud de l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, de no voler anar a la missa de la Mercè. Aviam, això, vostès, per més gestos que puguin fer favorables, com contrarresta aquestes ganes de confrontació que sembla ser que hi ha?
Bueno,
és que és complicat, eh? Home, com si hagués ganes de barallar-se.
Jo que vaig viure a França molts anys, me'n recordo que quan anaves al metro i calcigaves a una persona, el que estava calcigat dia: "Pardon, monsieur." O sigui,
sí.
Ho enteneu? Normalment tindria que ser l'altre el que calciga a un, de dir: "Perdó que l'he calcigat." No, ells ho diuen al revés: "Pardon, monsieur. Vostè m'està trepitjant el peu." Bueno, vull dir que jo no vull entrar en aquesta confrontació i no vaig entrar directament el primer dia.
No, però una disculpa s'hagués agraït, veritat, senyor?
Però a mi tinc que dir que m'agradaria un respecte més gran. Som creients, som ciutadans, treballem pel bé comú. Per què ens tenen que insultar el més sagrat, que és el Pare Nostre? Bueno, respectem els creients, respectem els musulmans, respectem els protestants, respectem inclús els ateus, però no posem el dit dintre de l'ull. Bueno, jo em penso que potser ho faigués d'una manera inconscient, ja, però no és bonic això. Ja.
Això
poder, no està bé.
Això poder, una propera reunió amb la senyora alcaldessa, es poden suavitzar les qüestions, no?
Està bé.
Té previst una
gràcies,
trobada?
Gràcies per donar-me temps per a parlar.
Té previst
sí, amb l'alcaldessa? Sí, ara estem concertant a veure la fetxa, perquè ja ella també té una agenda, m'imagino,
molt plena,
i jo la també, i estem concertant, perquè no hem pogut aclarir quin dia encara. Però estem en això, en diàleg.
I amb el president Puigdemont?
També, ja tenim concertat el dia. No me'n recordo ara, perquè de memòria totes les visites no les tinc al cap. Però sí, molt, dintre d'uns dies. Sí.
Bueno, molt bé. Daniel,
jo enllaçaré en aquest últim aspecte. És fantàstic el poder lligar les agendes, difícils agendes, de l'arquebisbe, del president de la Generalitat, de l'alcaldessa. Per tant, cosa bona, i sempre els contactes i la relació és positiva.
És positiu, sí.
Però, tornant una mica a un fet concret, tenim una situació de gran persecució als cristians al món. Però que ho escrigui, perquè he escrit llibres inclús sobre la persecució a països com Iraq, com Síria, com Corea del Nord, com Nigèria, etc. I però hi ha un aspecte que en certa forma em preocupa més, no perquè sigui més greu, sinó perquè és allò on podem intervenir nosaltres. Perquè el que pot ser Nigèria, jo puc fer molt poca cosa sobre el que Boko Haram faci matant els cristians a part de pregar. Però aquí, quan dic aquí vull dir Europa, i en concret Catalunya, Barcelona, Espanya, hi ha una hostilitat claríssima en alguns sectors en tot el que pugui representar cristianisme. I es veu clar, ara es comentava el fet aquest del que va passar l'Ajuntament de Barcelona, però veiem aquests dies uns ja parlen de si on han d'enderrocar una església de Gràcia, simplement perquè hem de fer un pati escolar més gran. I això és sistemàtic. Vull preguntar, el fet de que davant de determinades situacions, jo crec que els laics cristians han de ser principalment aquells que davant de situacions de lo que són la conjuntura social, econòmica, política, que afecta a temes espirituals o que temes de principi, han de prendre posicions. No cal que sempre siguin els bisbes o els capellans. Això ha de ser majoritàriament. Però en alguns casos en què, com el cas del Pare Nostre, aquest claríssim va ser tan evident que jo vaig notar una certa falta de reacció dels bisbes, i perdona que li digui d'una manera que que potser és il·lògica que ho digui, però potser és bo també per situar-ho. Alguna gent me va telefonar dient, ah, també escriviu vosaltres perquè els dos únics que sortiu quan hi ha atacs a coses de l'Església sou Miró i Ardèvol i jo. Perdó, Daniel, sempre truca perquè surta, digues coses perquè la gent truca perquè sou els dos únics que sortiu en defensar, perquè els bisbes callen. I a mi diríem, no creu que alguna vegada els bisbes en temes públics i importants haurien de prendre una posició més clara?
Molt bé, moltes gràcies.
No, perdó, primer... és molt dur, però no, és no. Una mica que a vegades es nota sobre temes molt clars, eh? I la major part de cops no cal que siguin els bisbes.
Sí, no, clar. El principi està molt ben posat. Jo voldria introduir, perquè vostè ho ha fet, el tema de la persecució. I aquí els periodistes tenen molt que fer també, perquè parlen molt de confrontacions polítiques, dels partits polítics, de que si se posen d'acord o no se posen d'acord, i que poquet parlen dels pobres que moren de fam a Àfrica i dels cristians perseguits. Si la persecució fos contra uns altres, potser els periòdics tots els dies donarien un titular i una primera plana, però dels catòlics, pobrets catòlics, que els matons i total, aquests després, sangre de màrtires, semilla de nuevos cristianos, ja tornaran a sortir uns altres. Home, això no és, això és molt greu, que aquesta persecució. Tenim que prendre consciència que això és un fet molt dolorós, perquè es va contra els drets humans, contra els drets humans, perquè maten a persones innocents, posen bombes dintre de les esglésies, etc. Això ho tenim que denunciar tots. Primera cosa. I la segona, que deia vostè, bueno, unes vegades se té que parlar i unes altres callar. Jo no sé si encertem els bisbes. A vegades sortim tot ràpid, a diu, i les altres vegades es callem. Jo tinc el principi que deia Benet XVI, en la Deus Caritas Est, ell deia, n'hi ha temps de silenci, n'hi ha temps de parlar. A vegades, com diria jo, manejar bien el tiempo va bé, i no entrar enseguida en calent. I sobretot un bisbe, perquè, mira, vostè ho diu que és un laic, i mira, si s'ha enganyat, s'ha equivocat, se li perdonarà millor que si ho diu un bisbe. Un temps de reflexió, convé o no convé, jo em penso que això és la prudència que el Vaticà ens ensenya també a fer, perquè ells tampoc entren en seguida al trap, no entren com el toro brau, el bou, que entren en seguida. Hi ha molts que entrem en seguida, no, una mica de repòs, no? I tal, una certa prudència, però no callar. No som bous muts, sinó que parlem. Jo vaig pensar en aquest moment del Pare Nostre, que a mi em pareixia que era algo molt sagrat, una certa prudència. Me vaig enganyar? Potser sí, per alguns sí, m'escrivien moltes cartes dient, vostè no diu res, a veure si diu. Bueno, tots aquests, alguns m'han dit moltes gràcies, ja parlat, els altres no m'han donat les gràcies. Bueno, que és igual, no passa res. Però vull dir que saber regular un poc quan toca i quan no toca parlar, pues això, mira, unes vegades encertes i unes altres no, però que sàpiguen que a mi totes les ofenses als drets humans i a la religió me fan molt mal, ho tinc que dir. Unes vegades ho diré, unes altres ho diré més silenciosament i unes altres ho patiré i resaré per ells. I això ho he fet, també. Resar per tots aquells que no em volen, que no accepten la religió i que inclús van contra nosaltres. Això ho vaig aprendre de Jesucrist, a l'Evangeli. Rezat per los que us persiguen i us maltraten. Bueno, pues, això és el que tenim que fer també. Però gràcies a vostès, els laics que surten i defensen també la fe amb valentia. Gràcies i continueu així.
Molt bé. Leandro i Ignasi, vinga.
Sí, un dels temes que preocupaven en el món era la falta de vocacions, no?, per ser sacerdot i tal. I jo volia saber si amb l'arribada del nou papa i el seu impacte, no?, que és un papa molt, molt obert, que utilitza les xarxes socials, que mediàticament és molt, molt potent, volia saber, o no sé si encara és molt d'hora per fer una valoració, si això ha tingut una repercussió en el tema de vocacions a nivell global.
Sí. Bueno, no tenim una comptabilització de tot això. El que sí puc dir és que l'any passat els catòlics al món han pujat el 14% més que l'any 14. Del 14 al 15, un 14% més catòlics. Les vocacions al món han pujat mai Mai en la història de l'Església havia hi hagut tants capellans com ara. A Europa disminueix, això ha disminuït, és veritat, però al món ha pujat molt. Vull dir que, clar, nosaltres tenim la tendència a comparar tot des d'aquí, des d'Europa, on som nosaltres. Però en tot això, tinc que dir que jo he vingut en aquesta diòcesi de Barcelona, que deien que era molt secularitzada, i jo pensava que el seminari estava buit, i he trobat 32 seminaristes. Al mes de maig, en principi, jo ordenaré 5 capellans. Bueno, i tots aquests seminaristes venen, quasi tots ja, en estudi, tots estudis universitaris acabats, i treball fet, i alguns i tot, de treballs ben importants, com a la Comunitat Europea, etc. I ho han deixat tot, perquè han sentit la crida de Déu. Jo em penso que tenim que estar molt disposats, d'una part, a treballar per les vocacions, que n'hi ha viguen, i treballar amb els jovens, i ajudar els jovens, quan diuen, he sentit la crida de Déu, ajudar-los a que diguen sí. Perquè els primers que es posen a tremolar són els pares. Oi, que desgràcia tindre un fill capellà, home, però com és una desgràcia això? I un fill que treballa a no sé què, és una sort o què? Pues tot és sort, si el fill és feliç en la seva vocació, deixa'l, ja està. Però han perdut aquesta alegria dintre de la família de tindre un fill capellà. Les úniques que parlen de vocació a vegades són les àvies. No te gustaría ser cura, pero los padres, no le digas eso. Pero, hombre, que es una... Ya, a Italia van a hacer un estudi y un noi que arriba a casa y diu, mira que avui m'han donat una llista de quina carrera vull fer, quina professió vull agafar ara que estic acabant ja el batxillerat i tinc que anar a la universitat, però estic molt, molt, molt enfadat. I per què estàs enfadat? Perquè no està la que jo vull i quina és la que tu vols, i vols, i li dona al pare tota la fulla, i hi havia sent i la mare allí de professions, i diu, falta la de capellà, que és el que jo vull ser. Però la societat no la valore, no la pose, com si fos un leprós. El capellà és un leprós. Què? Diu, capellà és un home que es guanya la vida treballant per la comunitat cristiana, al servei de la comunió de la gent i dels més pobres, que això ho veiem, als pobles, i ho veiem a les ciutats.
Escolti, només falta el contracte i la conferència episcopal que fa una campanya de màrqueting, eh?
Perquè l'ha quedat fantàstica, la falta,
bueno,
eh?
Bueno.
No, està molt bé.
Ha quedat bé, eh?
Gràcies.
Bon, Ignasi, no sé què vols...
Sí, una qüestió en relació amb el que és el missatge programàtic del Papa Francesc, el de ser Església en sortida, que això connecta una mica amb l'esperit del Concili Vaticà II, del qual ara hem celebrat 50 anys de la cloenda, el d'acabar amb aquesta Església que només mira cap endintre, Església autorreferencial, i ser una Església en diàleg amb el món. Tot això li plantejo molt breument perquè m'agradaria que ens digués quina opinió li mereix tot el que és l'estil d'Antoni Gaudí i la Sagrada Família, que és una icona, precisament, jo crec, d'aquesta Església en diàleg amb el món, no? Amb els retaules a fora, amb tota una Bíblia sobre pedra, i a més Barcelona té un patrimoni a la Sagrada Família que dona a conèixer la ciutat i tot Catalunya, el món, i a més també tenim en procés de beatificació Antoni Gaudí, que no sé si d'això, doncs, pel que vostè ja ha pogut saber en els primers mesos, ens pot dir alguna cosa. Sagrada Família, Església insortida i Gaudí.
És veritable. A mi m'ha sorprès, no coneixia tota la mística d'Antoni Gaudí trasladada a la Sagrada Família. És realment un home que s'avança al Papa Francesc i al Concili, perquè ell obre l'Església fora i el missatge el posa fora, no dintre, per als que passant pel carrer veiguen el missatge de Crist. Això és impressionant. Primera cosa, no té por de ser cristià. Ho proposa, no ho imposa. Que no vulgui mirar, que no miro. Ho proposa en un respecte profund a la gent i al missatge de Crist. Això és impressionant. I l'altre dia me deien, que no ho sabia, que la Torre de Crist té que ser més petita que el Tibidabo.
Montjuïc.
Perquè Montjuïc és l'obra de Déu i l'obra de l'home té que ser més petita, més corretta. No pot sobrepassar Déu. Que cosa tan impressionant, verdad? Aquí tenim dos coses. Una, Església en sortida, i altra, el diàleg, fer cultura. No hi ha oposició de la fe en la ciència i la cultura. Van de la mà. I això el Papa Benet ho ha explicat molt bé. I allí ho tenim també, la Capilla Sistina, tenim el missatge de la Bíblia i quanta gent entra allí i ho pot trobar. Jo penso que això és una crida perquè els cristians treballéssim en aquest sentit de proposar i no de amagamos i amagar sí. la nostra fe.
Potser ens falta una mica, no, de valentia. De sortir.
Sortir al carrer, no? Explica.
Sí. Jo, agafant a Gaudí, Gaudí és un gran icona, efectivament. Gaudí aporta, Gaudí té aquests principis d'explícit de cristianisme. Cada petit detall sí. ja la recorda la Mare de Déu, una cosa extraordinària. Però precisament li plantejo, senyor arquebisbe, que hi ha crítiques per la forma en què s'està desenvolupant la construcció i la presentació de la Sagrada Família de Barcelona. Puc dir que conec una mica de fons. Què ha passat allà? Ara hi ha molts diners, hi ha tants turistes que fa que ingressin molts diners i, per tant, les obres de la Sagrada Família van a un ritme que no havia, era impensable fa 30 o 40 anys. Creixen i això està molt bé. Però l'esperit de Gaudí, hi ha algú que comença a donar a conèixer que possiblement l'esperit de Gaudí queda postergat a un segon lloc. I li puc dir, per exemple, que una sèrie de, que fem de guies per la Sagrada Família, guies voluntaris, guies que coneixien l'esperit de Gaudí, que sabien que en aquell vidre, en aquella columna, en aquell... el que volia transmetre espiritualment. I els han eliminat. I els han substituït per guies que potser expliquen d'una forma tècnica el que és l'arquitectura, això no hi ha cap dubte, però que l'esperit ha quedat en segon lloc. No sé si vostè li ha arribat, però jo li puc dir que això existeix i una certa preocupació de substituir l'esperit per simplement l'arquitectura i fins i tot en aquella recolzament, sense que vull dir que sigui substituir, que aquests diners que arriben en quantitat poden deixar l'esperit una mica al segon lloc. Li sembla que això pot passar o que s'està passant?
Bueno, algú m'ho ha dit, sí. Tinc que veure-ho més de prop, però jo penso que està conduït ja aquest tema dels guies, que no sigui sol una explicació científica o arquitectònica, sinó també que expliquen una mica més el missatge. En respecte, perquè molts que venen no són creients, no és una catequesis el que tenim que donar, sinó una actitud espiritual de l'explicació que és el que volia fer Antoni Gaudí. Això ho tenim que cuidar i els que s'encarreguen dels guies dintre de la catedral pareix que això ho tenen clar i si hi ha algun error doncs ho volen rectificar. Però després hi ha una altra cosa que vostè no ha dit clar, però ho entenia així.
Ho ha deixat entreveure.
Que no, ho ha deixat entreveure. Que no se converteixi en un museu solament, sinó que sigui un lloc de culte i que la gent entrant vegin que allò és una església, que és la casa de Déu i que és un lloc de pregària per a uns, almenys, cristians. Que hi hagi un respecte per la casa de Déu. I això és un treball que també ho he captat en arribant i vull potenciar-ho, que es vegi que realment no és un museu d'Antoni Gaudí del passat, sinó que és un museu per avui que està destinat a un culte a Déu i a la trobada dels germans per a viure la fe.
Marcos.
El Daniel, penso que també el Leandro introduïa abans un tema molt interessant per mi, que és el fet de que l'Església es pronunciï sobre temes públics. Jo li pregunto dues coses. Una, pensa que l'arquebisbat de Barcelona o que els bisbes catalans s'haurien de pronunciar a favor o en contra?